Bon dia. L'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Escola Greda es mostra molt descontenta amb el Departament d'Educació.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Ara mateix el descontent és amb el departament, perquè no... De fet, mira, fins i tot van fer una denúncia al síndic de Greuges, i el síndic de Greuges fa una setmana ens ha contestat que el departament encara no li envia informació, encara no li respon al síndic de Greuges. Llavors, amb aquesta, no, disponibilitat o manca de, no, de voluntat de comunicació, em sembla, clar, no tenim gaire confiança.
És el president de l'AFA, de l'Institut Escola Greda, Gonzalo Gamboa, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Des del centre denuncien falta de paraula i terminis que no s'acaben complint pel que fa a obres al centre. Ara està previst que al gener del 2024 s'instal·lin barracons per donar més espais als alumnes i també al professorat. Des de l'AFA desconfien de la seva paraula, però. Aquest curs és el primer que l'Institut Escola Greda té tots els cursos i acull a més de 400 alumnes. A espais com la biblioteca o el menjador s'han hagut de reconvertir en aules. De seguida coneixem en detall la situació dels alumnes i professorat de l'Institut Escola Greda, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 14 de setembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot impulsa un nou curs al Pla Educatiu d'Entorn. Es tracta d'una sèrie d'activitats per a infants de famílies amb pocs recursos. Té com a gran objectiu reduir la desigualtat i donar l'oportunitat a aquelles famílies que no tinguin prou recursos. El perfil de dones segueix sent el majoritari a les atencions al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic. Segons les darreres dades tancades al mes d'agost, les atencions creixen en dones d'entre 30 i 40 anys. La depressió postvocacional és una de les síndromes més comunes a l'hora de tornar a la rutina. Les feines que no ens agraden, les situacions frustrants o les feines que no ens ajuden a formar professionalment en poden ser una de les principals causes. En cultura, l'obra clàssica d'Arnold Schoenberg, Pierrot Luner i Josep Maria Guix estrenen Música en Xoc. Es tracta d'un nou festival que proposa l'associació Música als Masos. En esports, el Bosc de Tosca comença la segona temporada primera catalana Can Gibert. Els garrotxins debuten a la Lliga a domicili amb l'objectiu de consolidar-se la categoria. El partit es jugarà aquest dissabte a 16:45 de la tarda al municipal de Can Gibert. I en tenis taula, el Club Tenis Taula Olot tanca la plantilla amb el fitxatge de l'italià Marco Rec. El vicepresident del club, Xavier Selles, considera que és un gran complement per completar aquesta plantilla. La superdivisió obliga els clubs a jugar almenys amb un jugador nacional. Per tant, Arnau Pons seria un fix en tots els partits.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
L'exconseller Miquel Buch condemnat a 4 anys i mig de presó pel cas de l'escorta de Puigdemont. Obrim el focus. Miquel Buch ha estat considerat culpable de malversació i prevaricació per haver contractat com a assessor un mosso d'esquadra que, segons el tribunal, va fer d'escorta de l'expresident Carles Puigdemont. El Suprem, per la seva banda, estudia avui els recursos de la dreta contra els indults de Sánchez i Cuixart. El tribunal ha d'aclarir si Ciutadans, PP i Vox podrien recórrer la mesura i encara quedaran pendents els casos de Junqueras, Romeva Turull i Dolors Bassa. En successos, troben una dona morta amb signes de violència a Sant Boi de Llobregat. El cos l'han trobat aquest dilluns en un domicili de la ciutat. La llet materna podria ajudar a detectar el càncer de pit de forma precoç. A partir de la inquietud d'una mare, un equip de la Vall d'Hebron ha descobert que la llet conté ADN de tumors de mama i pot ajudar a diagnosticar abans la malaltia. En l'àmbit internacional, Brussel·les amenaça amb aranzels per l'allau de cotxes elèctrics xinesos a Europa. La Comissió Europea acusa els fabricants xinesos de rebentar el mercat amb preus artificialment baixos gràcies a les ajudes públiques. I von der Leyen aposta per tancar més acords en països com Tunísia per frenar la immigració. La presidenta de la Comissió aposta també per ampliar la Unió Europea cap als Balcans i Ucraïna i per impulsar una llei europea contra la violència masclista.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui a la tarda i fins al vespre pot tornar a ploure a les comarques interiors, no pas cap a la costa. Però bé, no perdem la ratxa, perquè ahir va ploure fort o molt fort algunes poblacions molt localitzades, van ser tempestes irregulars però locals, i per exemple a Torelló van caure entre 44 i 53 litres per metre quadrat en qüestió d'una hora, una hora i mitja aproximadament, un fort aiguat, 30 a Montesquiu, 11 a Núria, 4 a Navata i només 2 litres aquí a Olot o a la Vall d'en Bas. Bé, avui la temperatura pràcticament no canvia després de les pluges importants d'ahir a la tarda, en alguns sectors, insistim, no tot arreu, doncs molta humitat, fresca i boira baixa abundant al Ripollès, sobretot Osona, la plana de Vic, no descartem en punts de la Garrotxa i de la Selva, hi van caure 7 litres a Mer, també va ploure a l'interior de la Selva. I avui, més o menys les mateixes comarques seran les beneficiades per aquesta pluja, és a dir, Osona, Lluçanès, Ripollès, Garrotxa, l'interior de la Selva, a tocar del Montseny també, i potser la zona més interior de, bé, doncs del Pla de l'Estany o de l'Alt Empordà. Les tempestes d'avui no serien tan fortes, entre 5 i 15 o 20 litres per metre quadre. Cap a la costa insistim que no ha de ploure. Tot això després d'un matí amb clarianes, cal dir-ho. Bé, divendres, el matí aguanta, núvols prims, la temperatura no canvia, però atenció, la tarda fins a la nit, tempestes localment fortes a la costa i al prelitoral, possiblement amb aiguats.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 14 de setembre de 2023 i comencem parlant de l'Associació de Famílies Alumnes de l'Institut Escola Greda, que es mostra molt descontenta amb el Departament d'Educació. Denuncien falta de paraula i terminis que no s'acaben complint pel que fa a obres al centre. Ara està previst que el gener del 2024 s'instal·lin barracons per donar més espais als alumnes i professorat. Des de l'AFA també desconfien, però, de la paraula del Departament d'Educació. Aquest curs és el primer que el centre té tots els cursos i acull a més de 400 alumnes. Espais com la biblioteca o el menjador s'han hagut de reconvertir en aules. També molts alumnes es veuen obligats a utilitzar espais de passadissos per cursar diferents assignatures.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
L'inici del curs escolar ha arrencat amb reticències per part de les famílies de l'Institut Escola Greda d'Olot, que han vist com la biblioteca o el menjador es convertien en aules per la manca d'espais. El responsable d'Educació Girona, Adam Mañé, va assegurar fa uns dies que tenen Olot al cap i va anunciar que preveuen instal·lar els mòduls prefabricats més aviat que tard. Uns mòduls que des de fa uns mesos són una promesa a les famílies, però que no convencen a l'AFA del centre. El seu president, Gonzalo Gamboa, ha explicat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que no confien en la paraula del Departament d'Educació.
Aquesta informació nosaltres la tenim des de fa més de 6 mesos. O sigui, nosaltres sabem que els mòduls arribaran o arribarien al gener del 2024. De fet, aquesta és la nostra reivindicació. És que nosaltres reivindiquem i demanem que el Departament es mogui i que faci arribar els mòduls abans d'aquesta data.
En aquest sentit, referent a la construcció dels mòduls, Mañé també confia tenir les obres acabades abans del termini establert, que seria el gener del 2024. Tot i això, el director dels serveis territorials ha recordat que els mòduls seran una solució provisional mentre no es construeixi un espai adequat. Unes declaracions que, segons Gamboa, no es creuen. Segons ells, l'experiència els hi diu el contrari i que no es compliran els terminis marcats pel departament.
L'experiència ens diu que cap de les obres que havien de fer ha estat feta ni ha començat en el moment que havia de començar. Llavors, ara ha començat l'Ajuntament, ja ha començat a fer les escomeses de l'aigua i l'electricitat pels barracons. Però les obres dels barracons mateixes no han començat, no ha començat res allà en la zona on anirien els barracons.
Com explica el president de l'AFA de l'Institut Escola Greda, ja s'han fet les primeres actuacions per la instal·lació dels barracons. Aquestes actuacions han estat a càrrec de l'Ajuntament d'Olot. Fins i tot Gonzalo Gamboa també explica que van fer una denúncia al síndic de Greuges que ha acabat sense resposta per part del Departament d'Educació.
Ara mateix el descontent és amb el Departament, perquè no ha... De fet, Mira, fins i tot van fer una denúncia al síndic de Greuges i el síndic de Greuges fa una setmana ens ha contestat que el departament encara no li envia informació, encara no li respon al síndic de Greuges. No tenim gaire confiança.
Més de 400 alumnes han començat aquest curs a l'Institut Escola Greda en aules com la biblioteca o el menjador, reconvertits en classes per falta d'espai al centre. El gimnàs també s'ha convertit en una part de magatzem i fins i tot alumnes han de fer assignatures en espais d'algun dels passadissos. Una manca d'espai que sembla pot tenir una part de la solució amb els barracons. De moment, però, l'Associació de Famílies d'Alumnes manté la seva desconfiança amb el departament. En la mateixa línia, pel que fa a educació, l'Ajuntament d'Olot impulsa un nou curs al Pla Educatiu d'Entorn. Es tracta d'una sèrie d'activitats per a infants de famílies amb pocs recursos. Té com a gran objectiu reduir la desigualtat i donar l'oportunitat a aquelles famílies perquè els nens i nenes facin extraescolars. El pla es fa a Olot des del curs 2006-2007, informa Natàlia Moreno.
Que tots els infants i joves tinguin les mateixes condicions en la seva formació educativa encara és un treball que requereix diferents accions arreu del país. A Olot, des de fa gairebé 20 anys que s'implementen diferents plans i activitats per donar les necessitats educatives a infants de famílies amb pocs recursos. Aquest curs, 2023-2024, es torna a posar en marxa el Pla Educatiu d'Entorn, que ofereix projectes per ajudar els estudiants que ho necessiten i donar l'oportunitat de gaudir d'experiències fora de l'escola. La tècnica d'educació de l'Ajuntament d'Olot, Estel Muntada, remarca que activitats com l'accés obert és un gran pas per a aquells estudiants que no gaudeixen dels recursos necessaris.
Valorem molt, molt positivament un programa que es diu Accés Obert, que és un programa que pretén que les famílies que no poden pagar una activitat extraescolar qualsevol, que el seu fill o filla li agradi fer, a través d'unes ajudes valorades per consorci o per tècniques socials, que són qui fa la valoració, una criatura pot anar a fer patinatge, pot anar a fer futbol, pot anar a fer més enllà de les activitats que es puguin oferir des de l'escola.
A banda de l'accés obert, el Pla Educatiu d'Entorn d'Olot ofereix tallers de reforç escolar per alumnes de tercer de primària a quart d'ESO. També s'ofereixen cursos de català per a estudiants que acaben d'arribar a la ciutat i servei de suport emocional per joves. La vessant esportiva també hi té protagonisme, amb uns cursets de natació per a aquells infants que no en saben.
Hi ha un tema d'actituds, de responsabilitats, d'hàbits, una mica de saber que aquest material és el teu, no? Potser no és tan, o sigui, el resultat no és tan immediat en quant a matèria, en quant a resultats acadèmics, però sí que hi ha un punt de les actituds, no? Del dia a dia de l'escola, que sí que noten que s'interaccionen amb gent diferent de la que interaccionaven fins ara, que han canviat una mica, que no només a l'escola formen part d'un grup, sinó també formen part d'alguna altra cosa fora de l'escola.
El Pla Educatiu d'Entorn és un projecte conjunt amb el Departament d'Educació i que s'ofereix a Olot des del curs 2006-2007, amb el clar objectiu de minimitzar la desigualtat educativa entre els joves.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. En l'àmbit empresarial, el perfil de dona segueix sent el majoritari a les atencions al Servei d'Emprenedoria de Dinàmic. Segons les darreres dades tancades a l'agost, les atencions creixen en dones d'entre 30 i 40 anys, interessades en desenvolupar una idea de negoci en el sector serveis. Per aquest motiu, des de Dinàmic s'està treballant per crear una xarxa de dones emprenedores perquè puguin compartir experiències empresarials i alhora ajudar-se entre elles. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El Servei d'Emprenedoria de Dinàmic ha atès a prop d'un centenar de persones en el que va d'any. La tendència d'atencions la continuen marcant les dones, perfil majoritari i en constant creixement, dones que cerquen acompanyament o desenvolupar el seu pla d'empresa. En parla Gemma Canelilla, regidora d'Ocupació i Empresa a l'Ajuntament d'Olot.
Dones que normalment amb estudis superiors i que estan en actiu. Estan en actiu, que normalment tenen alguna altra feina, però molt interessades a crear i a desenvolupar el seu propi projecte o en alguns casos en reorientar el que actualment estan desenvolupant.
El perfil majoritari són dones d'entre 30 i 40 anys interessades a iniciar un negoci al sector serveis, ja sigui la informàtica, bellesa, fisioteràpia o d'assessorament a empresa, entre d'altres. Segons dades de Dinàmic, un 79% de les dones ateses participen també de programes formatius, com per exemple el cicle formatiu d'emprenedoria realitzat per la FES, en què un 61% dels participants eren dones interessades a iniciar el seu negoci o desenvolupar el negoci en fase inicial.
sobretot a buscar assessorament, acompanyament, però sí que veiem sobretot que molt interessades també en temes formatius, per el màxim interès és per la planificació. O sigui, veiem que sí que la tendència a les dones, això, tenen molta tendència a planificar molt bé, a preveure molt bé tots els aspectes que comporta obrir o reorientar un tipus de negoci, ja sigui tot considerant el pla econòmic i financer, considerant totes les dates d'obertura, considerant tot un pla de màrqueting.
Davant aquest augment de dones que requereixen dels serveis a Dynamics, s'està treballant per crear una xarxa o comunitat perquè aquestes dones puguin trobar-se i compartir experiències que poden ajudar també a desenvolupar les seves idees de negoci.
I la depressió postvacacional és una de les síndromes més comunes a l'hora de tornar a la rutina. Les feines que no ens agraden, les situacions frustrants o les feines que no ens ajuden a formar professionalment en poden ser una de les principals causes. Sílvia Martí.
La tornada a la feina moltes vegades ve marcada per una síndrome molt comuna, la depressió postvacacional. Acostuma a ser més habitual en persones que estan descontentes amb la seva situació laboral o que pateixen estrès, però es pot estendre a qualsevol persona independentment de la seva situació. Malgrat que els símptomes acostumen a durar uns 15 dies, si passat aquests no han desaparegut, és important demanar ajuda. Loreto Badías, psicòloga de la Mèdica.
Hi han molts de símptomes, realment, perquè podem sentir símptomes més depressius i també més d'ansietat, però et diria que potser els que són més que indiquen més, no?, doncs aquesta depressió postvocacional, seria com molt de cansament muscular, falta d'energia, no?, que no tenim moltes ganes de fer res, poca motivació.
Loreto Badías defensa que la part més important és la prevenció. Comenta que hi ha tres preguntes essencials que ens hauríem de fer cada dia: com em sento, com estic avui i què necessito, ja que trobar resposta a aquestes preguntes ens ajudaria a saber què volem i necessitem. A més, el fet de poder instaurar un moment de vacances en el nostre dia a dia, és a dir, trencar la nostra rutina en un moment per desconnectar i no tenir obligacions, ens ajudaria a no patir aquesta síndrome.
Ens han educat i ens han ensenyat a què hem de produir, no? Sí. Que ja els hi va bé, no?, aquesta societat que nosaltres produïm. I clar, quan no produïm és, ostres, estic perdent el temps, però... O sigui, perdre el temps, no?, per mi seria al revés, estem guanyant temps, estem fent algo que necessitem.
També hi ha aquelles persones que tenen aquests símptomes i no ho associen a la seva vida laboral, sinó a la personal. Són persones que moltes vegades utilitzen la feina per evadir-se de la seva vida personal. En aquests casos, l'acompanyament psicològic és clau per a poder plantejar-se què volen.
Marxem per un moment de la Garrotxa, anem cap al Ripollès, per exemple, marxem concretament a Sant Joan les Abadeses, que vol que l'ampliació dels quilòmetres de carril bici vagi lligat també a les millores en la trama urbana del municipi. L'Ajuntament descarta imposar espais només per a ciclistes en els punts del nucli santjoaní i considera que, tot i que cal apostar per una mobilitat més sostenible, la idea és fer-ho en trams que s'han de millorar urbanísticament. Judit Espert.
Sant Joan no projecta la perllongació del carril bici per aquest mandat. Després de la polèmica amb l'eix viari al carrer Ramon Durc, l'Ajuntament considera que serà difícil que es puguin establir zones només destinades als ciclistes aquest mandat. Tot i això, sí que s'està treballant en la millora entorn de la plaça Claver. El projecte s'està redactant i encara no està del tot definit com es vertebrarà. La idea amb la qual es treballa és que sigui un espai compartit entre el trànsit rodat, l'espai per a vianants i el carril bici. Escoltem a Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Segurament ara hi ha unes voreres molt petites, segurament aquestes desapareixeran, el carrer segurament passarà a ser una plataforma única, per tant, el carrer segurament serà més ample i, per tant, serà més fàcil l'encaix de tot allò que hi ha d'haver.
L'alcalde explica que les millores que es facin en la trama urbana municipal ja hauran d'incloure la mobilitat amb el carril bici com un aspecte més dels treballs.
Però no tant en allargar el carril bici per carrers que no s'hi pugui actuar a nivell urbanístic, perquè realment és aquí quan tens els problemes.
El govern considera que cal trobar l'encaix de més quilòmetres pedalables dins del poble amb la millora urbana.
I la nova llei pel benestar animal, que entrarà en vigor a finals d'aquest mes, porta diverses novetats importants per als propietaris de gossos. Una d'elles és l'obligatorietat de tenir una assegurança per protegir els propietaris dels danys a tercers que les seves mascotes puguin arribar a causar. Paula Sayago.
Des del més petit al més gran, tots els gossos del país hauran de disposar d'una assegurança a partir del proper 29 de setembre. Es tracta d'una mesura promoguda per la nova llei de benestar animal que amplia aquesta obligatorietat, que fins ara només afectava els gossos de raça potencialment perillosa. Els costos per als propietaris, de tota manera, no han de ser molt elevats i poden rondar entre els 40 i els 60 euros anuals, tot i que depèn de molts factors. Així ho explica Elsa Cullell, de Corredoria d'Assegurances al Ripollès.
Depèn de la raça del gos, depèn del capital que tu asseguris, pot ser des de 120.000 a 1.200.000, depèn de la persona, el capital que esculli. Hi ha companyies que també ofereixen la possibilitat de posar franquícies, fet que fa que també s'abarateixi. També hi ha la possibilitat d'incloure altres cobertures a part de la responsabilitat civil en si, com podria ser la defensa jurídica o les fiances.
On sí que hi ha incerteses a les protectores d'animals. No saben si els tocarà assegurar tots els animals que tenen, però esperen no haver-ho de fer i que l'assegurança de l'equipament ja ho cobreixi. Haver de fer una assegurança per cada animal podria suposar un impossible econòmicament.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports parlem de cultura perquè l'obra clàssica d'Arnold Schoenberg, Pierrot Luner i Josep Maria Guix estrenen Música en Xoc. Es tracta d'un nou festival que proposa l'Associació Musicals Masos i que té per objectiu oferir un espai dedicat exclusivament a la música dels segles XX i XXI amb la idea de contraposar artistes del passat amb d'altres més actuals. Pere Obac.
L'Associació de Musicals Masos inicia un nou projecte sota el nom de Música en Xoc. Aquest festival té com a objectiu establir un diàleg a dues bandes entre obres importants de la música del segle passat amb obres de nova creació. En aquesta primera edició, els protagonistes seran Arnold Schoenberg amb el Pierrot Lunaire i Josep Maria Guix, que segons un dels membres de Musicals Masos, Jordi Terrús, és un dels compositors catalans actuals amb més projecció. El festival inclourà dos concerts els dies 16 i 17 de setembre, així com dues conferències relacionades amb els artistes. En la primera, el traductor al català de l'obra Pierrot Lunaire, Miquel Desclot, en farà una introducció. La segona conferència serà a càrrec de Josep Maria Guix, que parlarà sobre les seves pròpies obres.
És el mateix concert, però amb aquestes dues conferències donarà molt de joc poder tenir aquestes personalitats introduint l'esdeveniment musical. També he pensat que sigui un bloc, un continu entre la conferència i el concert. De fet, estan posats tant un com l'altre d'una forma que el públic, farem una petita pausa de 5 minuts, però que realment sigui una activitat única en aquest sentit.
Els dos concerts del Festival de Música en Xoc es reproduiran a l'Espai Barberí, conegut per ser actualment l'estudi dels arquitectes RCR. Segons Terrús, aquest és un espai ideal per realitzar-hi els concerts.
L'espai mateix ens ofereix un escenari ideal pel que és sobretot aquesta gran peça que és el Pierrot Luner, que una mica ja ens fa d'escenografia el mateix espai tal com està.
Les entrades es poden adquirir a través del portal web de Musicals Masos, així com el d'Olot Cultura.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva al Bosc de Tosca. Comença la seva segona temporada primera catalana a Can Gibert aquest dissabte. Els garrotxins debuten a la Lliga a domicili amb l'objectiu de consolidar-se un any més a la categoria. El partit es jugarà aquest dissabte a 4:45 de la tarda al municipal de Can Gibert. Guillem Guardiola.
Una estrena complicada. El Bosc de Tosca inicia la segona campanya consecutiva a primera catalana després d'una pretemporada que no ha estat del tot bona, sobretot a la zona d'atac. Els garrotxins visiten un camp molt difícil on els últims anys no han obtingut grans resultats. Sense anar més lluny, la Unió Esportiva Olot va marxar-ne amb un empat sense gols en l'últim maig de la pretemporada dels olotins. La temporada passada, a més, els groguencs van marxar del municipal de Can Gibert amb les mans buides i amb una derrota per 2 gols. L'entrenador del Bosc de Tosca, Àlex Ferrés, assegura que l'exigència del rival el servirà per començar la Lliga amb les antenes ben posades.
I anem a un camp complicat, de dimensions reduïdes, amb un equip molt intens, molt rocós, que ja hem vist que ha fet una bona pretemporada, que ha jugat amb equips de categoria superior, com l'Olot, i inclús van empatar 0-0. Per tant, sabem de les dificultats d'aquell camp.
El clar objectiu del Bosc de Tosca aquest curs és consolidar-se la categoria, sobretot amb bons resultats a casa. De fet, la temporada passada, una bona part dels punts es van assolir a domicili.
Hem tingut temps per preparar-ho i crec que l'equip està preparat en tots els sentits, a nivell de joc, físicament, mentalment. Per tant, anem amb totes les garanties per aconseguir els 3 punts i, si no és així, si no es pot, doncs puntuar, però amb molt d'optimisme i ben preparats per començar bé la Lliga, que crec que és clau.
El duel entre el Can Gibert i el Bosc de Tosca arrencarà aquest dissabte a 16:45 de la tarda, en el que serà l'estrena del nou tècnic Àlex Ferrés en un partit oficial.
I de futbol passem a parlar de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot ha tancat la plantilla amb el fitxatge de l'italià Marco Rec. El vicepresident del club, Xavier Selles, considera que és un gran complement per completar aquesta plantilla. La superdivisió obliga els clubs a jugar almenys amb un jugador nacional. Per tant, Arnau Pons seria un fix en tots els partits.
Plantilla tancada. El Club Tenis Taula Olot posa punt final a mesos d'una intensa tasca per construir un bloc adaptat a la màxima categoria estatal. El club ha anunciat la incorporació de l'italià Marco Rec. El palista de 31 anys, dretà i atacant, ha jugat a les màximes categories italianes. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Selles, assegura que l'italià és un gran complement que s'afegeix als altres 5 palistes.
Completem la plantilla, tenim 6 jugadors per l'equip de superdivisió, curiosament 3 dretans, 3 esquerrans, i pensem que el Marco Rec, jugador italià, dels millors jugadors italians, 16 medalles en els campionats estatals d'Itàlia, internacional per l'equip italià, ha jugat en els millors equips d'Itàlia, i pensem que és un gran complement per completar aquesta plantilla que era necessària acabar de complementar amb un 6è jugador.
El termini per inscriure els jugadors a la superdivisió acaba aquest divendres, tot i que els olotins ja tenen la plantilla tancada. La màxima categoria estatal del tenis taula obliga els equips a alinear com a mínim un palista nacional als enfrontaments. El jugador d'Esparreguera, Arnau Pons, de moment disputarà totes les jornades.
Efectivament, sabem que la superdivisió ens obliga a jugar amb un jugador estatal i esperem que l'Arnau Pons, estem convençuts que no ens decebrà, pensem que fins i tot ens sorprendrà, està preparat, està entrenant molt bé, estarà entrenant molt fort tota la temporada i de moment serà el jugador nacional. I també estem comptant de que Diogo Pinho està en tràmits de nacionalització, en el moment en què ell aconsegueixi la nacionalitat espanyola, doncs per tant podrà començar a actuar també com a jugador estatal.
El Club Tenis Taula Olot ultima els darrers detalls abans d'arribar a la primera jornada de Lliga davant l'Arteal Santiago el divendres 29 de setembre. Selles assegura que la nova comissió esportiva creada després de la marxa d'Òscar Gallego ha estat funcionant molt bé i ja ha avançat la primera tripleta que s'estrenarà a Superdivisió. L'ucraïnès Smudenko, el portuguès Diogo Martín Silva i el català Arnau Pons seran els primers protagonistes.
Doncs amb tenis taula tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 14 de setembre de 2023. Com sempre ja ho saben, tornem a partir de les 3 als serveis informatius de Ràdio Olot amb la informació més pròxima de la comarca de la Garrotxa, que poden seguir com sempre minut a minut i a través de les xarxes socials a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança i que acabin de passar un molt bon dijous. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.